Ràdio Sant Cugat, notícies.
Salutacions. La 50a edició de la Festa de Tardor arriba el 23 d'octubre amb dos canvis significatius. Per primera vegada, la Festa de les Entitats deixa la plaça d'Octavià i la plaça de l'1 d'octubre i es trasllada al Parc de Ramon Barnils. Un canvi que principalment es deu al fet que l'espai dona més de si, segons ha destacat el membre de l'Assemblea de la Festa de Tardor, Joan Cortadellas. L'altre canvi destacat és el format. Si fins ara la Festa de Tardor s'havia celebrat durant tot el cap de setmana amb activitats de cultura popular dissabte i la Fira d'Entitats diumenge, ara tindrà lloc tot el mateix dissabte 25 d'octubre. D'aquesta manera, el Parc de Ramon Barnils i la plaça de Victòria dels Àngels aglutinaran des de 11:15 del matí i fins a les 2 de la matinada que acabin els concerts les més de 40 activitats que proposa la cita. L'habitatge és el principal mal de cap per a la ciutadania de Sant Cugat, segons l'informe de la 49a onada de l'Observatori Sociològic presentat aquest dimarts 30 de setembre amb dades de l'estiu de 2025. Un 21% dels enquestats assenyalen la dificultat per accedir a un pis com el problema més greu del municipi, per davant d'altres qüestions com la neteja dels carrers, la mobilitat o l'estat de l'asfaltatge. Ja estan obertes les inscripcions per participar al Ball de Gitanes 2026, que tindrà lloc el dissabte 14 de febrer. Enguany cal fer la inscripció per colla, és a dir, que els quatre quadros que ballen plegats s'han d'apuntar junts. Aquells quadros que no tinguin colles poden apuntar sols i serà l'organització qui els agrupi en una colla. L'últim dia per inscriure's és el 19 d'octubre i el sorteig i la publicació de les colles admeses tindrà lloc el dimecres 22 d'octubre. El projecte de rehabilitació de 22 trens de la sèrie 112 de la línia Barcelona-Vallès ha estat guardonada en la 13a edició dels Brunel Award que atorga la Union of Railways. Amb les actuacions realitzades, els trens, que tenien gairebé 30 anys, han allargat la seva vida útil 15 anys més. El primer tren rehabilitat va entrar en servei el passat març i la reforma continua ara en la resta de vehicles de la flota, amb la previsió que la segona unitat reformada entri en servei aquest novembre. La millora del confort i l'experiència d'usuari són els objectius principals de la reforma i el projecte ha estat pressupostat en 16,3 milions d'euros. I amb això acabem per ara. Trobareu més notícies a www.cugat.cat. Gràcies.
Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Cinc de la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimecres. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, a veure, de moment a aquesta hora, sense grans complicacions, pel que fa a la circulació a la xarxa viària catalana, sí que hi ha punts amb més densitat, l'actitud estona, sobretot a l'autopista C7 a Barberà del Vallès, en sentit sud, la B30, també lateral d'aquesta autopista, entre Sant Cugat i Cerdanyola, en sentit nord. La C58 i la C33 també ja comencen a anar molt intenses des de Montcada fins al Nus de la Trinitat. A la resta de vies, en principi, sense altres dificultats afegides. És tot. Bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Recentment, la penya barcelonista 1900 de Terrassa ha canviat de president i de junta directiva i ha estrenat una nova seu que està pendent d'inaugurar de manera oficial. Per saber-ne més sobre la història d'aquesta entitat, parlem ara amb el seu president, en César Pauls. Molt bona tarda, César.
Molt bona tarda.
També saludem el Sergi Estapé. Sergi, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Una bona tarda, no?, per fer una entrevista per parlar del Barça. Dic sí. Jo, no? És un bon dia.
Bona tarda.
Digues, César.
Bona tarda per parlar del Barça.
És una molt bona tarda, sí, sí. Escolteu, César, fem una mica d'història, no?, de quan es funda la penya i qui va ser, qui va tenir, se li va encendre la llumeta i va tenir la iniciativa.
Bé, la llumeta, se li va anar, si s'està escoltant des del cel, va ser el meu pare, en Joan Pauls Mayoral, i el seu germà, o sigui, el meu tiet, Ramon Pauls Mayoral, que el dia 11 de novembre del 1955 van fundar la penya. I amb altres col·laboradors que també la van fundar, no? Ells van ser soci número 1 i número 2, però també hi havia el senyor Vives, que va ser el primer president de la penya, i també el senyor Rodri, conegut com el fotògraf. És un senyor que era fotògraf i era conegut com el fotògraf. Entre d'altres, que ara en aquest moment no els tinc en ment i no me'n recordo, però això va ser el bàsic. Digue'm.
No, pots acabar, tranquil.
Que ells van tindre un local que durant 70 anys va ser un local que li va donar molta vida, que era un local que estava a la Rambla de Gara, però ara aquest local havia arribat a un punt que no podia seguir més, perquè era un local amb moltes dificultats per entrar-hi, amb una escala que no era adient per vindre la penya, un local petit, i bueno, nosaltres, juntament amb una magnífica junta directiva que m'ajuda amb una implicació número 10, hem aconseguit que revitalitzar-la i tirar-la endavant.
I el nom? Per què penya barcelonista 1900 de Terrassa?
Això és una cosa que fot una mica de gràcia, perquè això va ser el meu pare. El meu pare i el meu tiet eren germans i ho feien tot molt junt. I un dia es van assentar i el meu pare va dir que el nom de 1899, que és el que hi hagués tingut anar-hi,
sí,
ell no el veia tan rodó com el 1900.
Ah.
I ells dos van decidir que es diria 1900, que no es diria 1899, però una mínima cosa que els agradava més com sonava 1900 que 1899. És tan senzill com això.
Era una qüestió fonètica, podríem...
Sí,
podríem...
Sí, una qüestió que no li va agradar tant. No li va agradar tant que es digués 1899 i ell va decidir, bueno, ells van decidir de posar-li penya barcelonista en 1900.
Mm-hmm. Sergi.
Sí, hola, què tal, César?
Hola, què tal?
Escolta, et volia preguntar, hi ha hagut aquest canvi de directiva, no sé si ha sigut per algun motiu, perquè hi ha uns anys de que, no sé si és com la directiva del Barça, que pot estar uns anys, o com ha sigut aquest canvi? Hi ha hagut un moment que...
No, aquest canvi va ser... Sí, perquè aquest canvi va ser perquè la junta directiva, menys una noia que era l'alma mater de la penya, que es diu Rosa, té una edat similar a la meva, però tots els altres ja eren senyors. La presidenta tenia 82, 83 anys, hi havia senyors de 80, i a mi la Rosa se'm va acostar i em va dir que volíem de fer alguna cosa i a mi m'agradaria que comentessis la penya tu. I jo, doncs, em vaig involucrar. I llavors el canvi de penya va ser bàsicament per això, perdó, el canvi de junta va ser bàsicament per això, perquè se li havia de donar un, un,
un bol tio tant a la junta directiva com en tot, com en local, com en tot, per activar-la i per tirar-la endavant, que és el que estem lograt.
I et va costar molt decidir-te? O...
No em va costar gens. No em va costar gens perquè em van tocar el cor. I jo soc una persona que quan em toquen el cor estic mort. Vaig caure com un babau. Tinc molta feina, molta, tu ho saps, Sergi, perquè estem molts de matins junts. Tinc molta feina, però la faig amb molta il·lusió i amb moltes ganes. I les coses, quan es fan amb il·lusió, amb ganes i amb el cor, normalment surten bastant bé.
Suposo que mantindreu les activitats que es feien fins ara. No sé si us heu marcat alguns objectius durant aquest mandat, durant aquesta presidència, algunes novetats que tingueu pensades.
Sí, que en tenim bastantes de pensades, a part de les excursions. Quan ens anem a presentar com a junta nova i la junta sortint, hem d'anar a veure l'encarregat de penyes del Barça, del club. Nosaltres tenim intenció, aviam si en partits importants, en partits de Champions, en partits de final, si pot ser, si arribem, tindre el màxim d'entrades per posar-la en sorteig a la penya, perquè la gent de la penya pugui assistir, si ho decideixen així, a finals importants, a partits importants i moltes més coses. Volem també seguir fent els dinars que es feien per cada any, i sí, fer un dinar que s'agrupés tots els socis o tots els socis que volguessin o poguessin, i moltes coses que van sortint, perquè, com he dit abans, tinc uns col·laboradors 10 i entre tots doncs anem pensant, anem fent i anem tirant, i jo crec que això queda una mica malament dir-ho, però és que és la veritat, el local que va agafar se'ns està fent petit, perquè és brutal l'afluència de gent, la gent està molt contenta, la gent et felicita sempre i això et dona una força per seguir fent les coses i per seguir treballant i per seguir estant al loro, que diu el president.
El
que no està molt tan mal, que diu ell, doncs es fa que nosaltres estiguem forts i estiguem amb ganes de fer moltes coses.
Escolta'm una cosa, entre tot això que feu, no sé si he escoltat, feu els desplaçaments a l'estadi?
Aviam, els desplaçaments a l'estadi, quan es puguin fer, perquè aquest camp...
Ara no els esteu fent?
No, ara no els estem fent perquè no podem arribar amb els autocars.
Sí, que es pot arribar. Home, no, però tampoc no hi ha molta distància, hi ha un aparcament...
No, però és que no n'hi ha cap penya que faci cap autocar.
Home, a Sant Cugat, en fan? La continuen fent?
Deu ser de les úniques. El que passa que nosaltres vam fer una enquesta als socis de la penya que havien agafat per anar a Montjuïc i van ser mínims. Van ser mínims que els van agafar i després van decidir que verdaderament no calia. Ah, quan a l'Spotify Camp Nou que s'obri, evidentment que intentarem fer-ne no un, sinó dos d'autocars per anar a l'estadi.
I parlant d'aquestes d'aquests sopars o celebracions que parles, jo sé que durant anys les penyes barcelonistes heu tingut molta relació entre vosaltres i acostumeu a anar a les celebracions i aniversaris els uns dels altres, no? Com és aquesta relació entre vosaltres?
Aviam, aquesta relació encara no te la puc, perquè nosaltres relativament fa molt poc temps, o sigui, hem fet moltes coses i n'estem fent cada dia, però no, encara no hem mantingut una parlada amb les penyes, per exemple, de Sant Cugat, de Castellà, del Vallès, i a Sabadell.
Sí.
No hem tingut. Suposo que quan tinguem una xerrada o tinguem una sèrie de reunions, doncs llavors sí que farem col·laboracions amb una penya que és molt amic meu, el president, que és una penya molt forta, que és la de Solsona. Vull dir, també creiem que podem fer col·laboracions i podem fer trobades, però ens hem de caure, hem de caure a la terra una mica, perquè encara no aquests lligaments encara no els han fet.
De mica en mica.
De mica en mica, sí.
Sergi.
Sí, hi ha una cosa que no sabeu. Bueno, sí, el César sí que li he comentat avui quan parlàvem de de l'entrevista que els dos vau estar a la final de Bilbao, de femení.
Ah.
Si no m'equivoco.
No ens vam trobar perquè hi havia molta gent.
Sí, jo hi vaig ser. Sí. Jo hi vaig ser. I el Sergi em va dir que tu també hi eres.
Jo sí.
Vale, jo sí.
Hi vaig ser. També vaig estar, malauradament, en un altre que es va perdre, però vaja.
Va anar amb la meva filla i jo vaig anar amb el grup d'animació del Palau, que jo pertanyo amb ells, que és Sant Coler.
Ahà.
Sant Coler, vam fer un autocar i vam anar a Bilbao. A Bilbao és clar, el femení, com jo he anat tantes del masculí,
sí,
és una altra història, és una altra... Hi han senyores, hi han...
Famílies.
Hi han nens, hi han noies. És una altra... En canvi, a les finals del masculí hi és més l'home, que no vull dir que no hi pugui anar una senyora, eh?
També t'he de dir una cosa, César, que si els preus fossin el de la masculina com amb les finals del femení, segur...
Mai n'hi ha molta més gent,
clar. Oh, i tant, clar.
Clar, perquè és que ara no me'n recordo que va valdre, però és que no va valdre res.
Era bastant assequible. I en això...
No sé si valien 10 o 15 euros les entrades.
Sí, 20 euros, sí, aproximadament.
20 euros, és que ara no me'n recordo, eh?
Sí,
però
sí.
L'ambient que vaig viure allà va ser magnífic i el que vaig trobar, que en un partit del masculí, això el Sergi també ho sap molt, perquè ell fa partits del Sant Cristòbal, fa partits del Terrassa i és un home que està dintre del futbol, quan hi ha un partit del masculí es diuen uns improperis, o sigui, uns insults increïbles.
Bastant desagradables, sí.
Allà, sí, que a vegades són desagradables. El partit aquest del femení és que només xiulades. Xiulades a l'àrbit, però ni una reprimenda de res. És que és un futbol molt diferent tant pels que la juguen com pel que està assistint al camp.
Exacte.
I aquell dia va ser magnífic perquè el femení va fer un partit grandiós, vam quedar campions i va ser...
Una festa, va ser una festa, César.
Va ser una festa barcelonista, sí. Increïble, sí.
Sergi.
Sí, no, volia dir que, bueno, que a Terrassa, doncs, hi ha esportistes, doncs, importants que han jugat al Barça, com el Xavi Hernández, el Dani Olmo, el Joaquim Pauls, que tu, César, sí, coneixes molt bé, vull dir que...
El conec una mica. Aquesta...
Sí, el coneixes una mica, no? Sou,
sí,
sou
sí,
cosins.
Sí.
Ho dic perquè, bueno, que, vull dir que això també ajuda, no? Que ara el Dani Olmo sigui de Terrassa, doncs també ajuda que la gent, doncs...
Oh, ajuda. Veus... Oh. No, molt, i tant. Nosaltres a la penya hi ha molta gent que... És que, a més, la samarreta i coses de l'Olmo encara no les tenim i cada dia la gent em diu i l'Olmo, i que és que el seu pare, que és molt amic nostre, que es diu Miquel, encara no ens ho ha portat, i quan ens ho porti ho penjarem i la gent quedarà també, perquè hi ha el Xavi, evidentment, hi ha el meu cosí també, i ara falta el Dani, no? Però hi ha molta gent que està molt implicada també perquè el Dani és de la nostra ciutat. Sí, sí, és veritat això.
Sí. No, i no sé si ara doncs teniu un projecte en mans o de moment us esteu acabant de presentar.
Sí, home, el projecte és que de fer la presentació de la penya, no? És que aviam, no la fem perquè ens hem de posar en contacte amb el Miquel i amb el Dani, aviam quina quantitat de jugadors del primer equip podrien vindre i també buscar la data, perquè, esclar, estan al Barça, estan a la selecció. Cap de setmana no pot ser, hauria de ser que no vagin a la selecció i ser un dia entre setmana. Vull dir, és un pèl complicat, però quan ho tinguem lligat, després farem la inauguració com cal. Sí, la farem, i tant.
Aviseu-me, que això no m'ho vull perdre.
T'aviso. Jo em poso en contacte amb el Sergi i el Sergi mateix t'avisa.
Mira que bé.
No, això ja pot ser. Sí.
Home, així saludarem el Miquel, el Miquel Olmo, perquè el Miquel Olmo també té una relació amb Sant Cugat. Ell va estar primer jugant al primer equip del Sant Cugat de futbol i després va tenir una segona etapa com a jugador.
Està bé. Sí, home, sí. El Miquel
a Sant Cugat és on li va caure el cabell.
Sí, aquells rínxols que tenia, no?
No n'hi queda ni un, eh?
Sí. Jo els hi dic a molta gent, jo el Miquel l'he conegut amb cabell.
Sí, jo també, sí.
Escolta, una cosa, no, volia preguntar que l'esteu augmentant considerablement de socis, no? Esteu, això sí que us ho esteu treballant molt, oi?
Ens estem treballant moltíssim. En aquest temps que estem, hem fet uns 120 socis més que els que érem abans. Per això al local hi ha molts de la Junta que em diuen, César, no facis més socis. Dic, hosti, però és que n'haig de fer, que necessitem calés. Necessitem calés perquè tot val molts calés, tot. I estem fent socis, el que passa que estem en un moment que la penya ja no pot seure ningú. I això és un problema, perquè si tu fas un partit i no deixes entrar algú, aquell algú pot dir, escolta'm, és que jo sóc soci com aquell que està allà sentat, eh? Però, esclar, arribarà un punt que l'aforo estarà ple i això ho haurem de dir. I haurem de plantejar-nos alguna cosa.
El dia del Madrid, per exemple.
Sí, el dia del Madrid haig d'acabar de parlar amb l'Ajuntament, però probablement, no és segur, no ho vull dir com a segur i menys a la ràdio, que es posarà una pantalla fora al carrer, cotxes fora i moltes cadires perquè el que no càpiga dintre el local pugui veure el partit fora al carrer.
On teniu la seu nova?
És la seu nova, està al darrere del Parc de Sant Jordi. Tu creues el Parc de Sant Jordi, el baixes, hi ha un bar que es diu Dot de tota la vida. És davant mateix. És un local que quan el vam veure és molt guapo, l'hem acondicionat magníficament, hi ha una terra grandiosa de 100, es veu tot molt bé, però ha arribat un punt que l'altre dia, contra el... Aquí va ser l'últim partit, home.
La Real Societat.
Això mateix. Sí. Contra la Real Societat i és que hi havia quasi 100 persones allà dintre. Amb un ambient molt maco, a més tenen, si ho demanen en temps, tenen servei de bocates, tenen servei de begudes, tenen servei de tot, i la gent, la veritat, que està molt contenta i té moltes ganes de fer coses. Tant nosaltres, la Junta Directiva, com la gent sòcia, i cada dia se'n fan més. Però ens haurem de plantejar una mica, perquè si hem de seguir el mateix local i anar amb el coll enganxat cada partit, doncs no sé què farem. Però haurem de fer alguna
cosa. Els no socis poden entrar o no? Si ja aneu tan apretats,
no.
Els no socis no.
No, bueno, és que els no socis és lògic. Hi ha molta gent que se'm posa a la porta que puc venir a veure el partit. Que puede venir a veure el partit. O digo, si usted se hace socio y me paga, cap problema. Però si no, és que tenemos mucho socio y está lleno. Hi ha molta gent que diu que es vol fer soci, però hi ha algun que es tira enrere, com és lícit, eh? Cadascú que faci el que vulgui.
No, i s'entén perfectament, però ho pregunto més que res per saber una mica quina és la vostra política, perquè sí que en ocasions, jo per exemple, estant fora, hem pogut veure un partit del Barça anant precisament a la penya que hi hagués en aquell lloc i la veritat és que no hi ha hagut problema i hem pogut visitar algunes seus. Però vaja, el vostre cas s'entén perfectament que amb tanta afluència de socis...
Molta. Nosaltres, nosaltres som una junta, que som junta però som amics. I tots els de la junta som amics del Sergi. Ell ho sap.
Ah, i el Sergi bueno, el deixeu entrar, no?
Alguns més que altres, eh?
Home, el Sergi si vol entrar, jo sóc el president, entrarà sempre.
Molt bé. Doncs escolteu, podríem estar aquí parlant hores i hores segurament, eh? Compartim moltes...
Parlant del Barça, parlant amb tu i parlant amb el Sergi, podríem fer-nos aquí les...
Doncs
les
ens emplacem el dia de la inauguració i continuem parlant en un altre moment, perquè el temps a la ràdio ja sabeu que...
Correcte.
Que és or.
Jo li diré al Sergi el dia que serà i el mes, que ell es posi en contacte amb tu i estaré molt agraït que vinguis a veure'ns.
Oh, i jo també. Escolta, César, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I que vagi molt bé. Gràcies, Sergi.
Adéu.
Adéu.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
I ara continuem parlant d'esports, canviem però de disciplina, parlem d'hoquei sobre patins com a eina formativa de valors. Des de Ràdio Castellà, el nostre company Guillem Plans és amb el president de l'Hoquei Club Castellà. Molt bona tarda, Guillem.
Bona tarda, Carme. L'Hoquei Club Castellà viu un moment molt dolç. Té un equip masculí a la màxima categoria catalana i un primer femení acabat d'ascendir a primera catalana i cada vegada amb més nivell. A la categoria sènior, a més, aquest any té tres equips masculins en formació. Ara mateix és el club del poble amb més sèniors i millor categoria. Però perquè a dalt tot vagi bé, el club sap molt bé que cal mirar a baix de tot, a la base. És per això que avui convidem el president del club, el Roger Benet, perquè ens parli de la campanya per enganxar nens i nenes de castellà per unir-se al club. Molt bona tarda, Roger.
Bona tarda.
Estem en un moment en què els infants de castellà encara es poden apuntar o ja han fet tard, com ve passar la majoria d'activitats?
No, l'escoleta d'hoquei patins segueix oberta durant tot l'any i així és cada any que més rere més es van incorporant més nens i nenes a practicar l'hoquei i vaja, que no hi ha cap inconvenient en que hi vagin quan vulguin.
Perfecte, perquè a vegades ja és això, passa el període de preinscripció, no. Deixem clar que es pot apuntar tothom qui vulgui.
Correcte.
Qui es pot apuntar?
Doncs nanos des de 3, infants des de 3 anys fins a 6 anys per començar escoleta, o fins i tot si són una mica més grans, doncs no hi ha problema. El que sí que a partir d'una edat, doncs l'habilitat del patí s'agafa de ben petit i és interessant que comencin de ben joves.
Perquè això necessita patins, estic, proteccions, no és com qualsevol altre esport que amb unes bambes i calça curta ja en tens prou, es necessita equipament. D'on el podem treure?
Doncs a totes les persones, tots els infants que venen d'escoleta, els oferim tot el material per tal de que puguin practicar l'esport, des dels patins, a l'estic, a les genolleres, les proteccions, comencen patinant sobre unes estores a fi efecte que no, si cauen no es facin mal, però tenen, no sé, la canalla té aquesta habilitat i amb poques sessions ja els veus patinant per la pista, sempre protegits i òbviament sí, és un esport que requereix més material, però d'inici el club ho aporta.
L'esperit del club és competitiu, perquè ara parlàvem dels èxits del primer equip. Sempre hi ha moltes famílies a qui els interessa que ho sigui, però crec que hi ha cada vegada més gent que el que volen és que els seus fills facin activitat esportiva, es diverteixin, facin amics i es formin en diversos valors.
Correcte. Venen els infants, òbviament, primer lloc, i sempre crec que en les anteriors entrevistes sempre ho hem dit, que volem que s'ho passin bé, que disfrutin, que gaudeixin, i òbviament, quan es van fent grans, doncs cadascú va traient el seu esperit competitiu, i a partir d'aquí, doncs a mesura que es van fent grans, doncs també hi ha equips doncs, amb més ambició competitiva, altres equips que són amb menys ambició competitiva, però tots igual de vàlids.
Què porta l'hoquei patins en la formació dels valors? Això que diem que les famílies busquen.
En primer lloc és l'esport d'equip. Penso que és molt important que els nanos juguin amb companys. A més, l'hoquei té una particularitat, que és que fins als 18 anys, si es vol, els nens i nenes poden jugar conjuntament. I això ajuda molt i fomenta molt la complicitat i la forma d'entendre la societat del dia d'avui, no? Per tant, en primer lloc, treballar en equip i treball des de la màxima igualtat fins als 18 anys, perquè poden competir de tu a tu en indiferència del gènere. I després, moltíssimes habilitats de per mi, equilibri, domini de l'estic, agilitat, i a més, com ja sabeu, la pràctica de l'esport sempre és un factor potenciador de cara als estudis, és a dir, els nanos que fan esport normalment tenen millors resultats acadèmics.
Sempre s'ha dit, que millor que estigui en un pavelló que al carrer.
Correcte, i que quan tenen menys temps per badar. Això també ajuda.
A nivell físic, em parlaves de la coordinació, que segur que es treballa tenint en compte que s'ha de patinar i alhora conduir una bola amb un estic. Una de les coses que se sent a dir pel poble és que l'Hoquei Club Castellà, que ho ha demostrat diverses vegades, cada cap de setmana omplint el pavelló, per exemple, no només és una activitat esportiva, sinó que hi ha un component social molt fort.
Intentem que sigui així, fem moltes activitats, integrar-nos en el poble, participar amb la resta d'entitats esportives, és a dir, volem que no només sigui l'espai on vens, jugues i marxes, sinó que sigui un espai on, si, com deies tu, no? En comptes d'estar pel carrer, doncs vulguin anar al club. Fem moltes activitats, hem fet sortides, hem fet roller discos, hem fet... som de bastant de celebrar en aquest club i ho celebrem tot i fem sempre botifarrades, discoteca, una mica això. Per què? Perquè ens agrada que se sentin part i que comparteixin des de grans a petits i de forma natural.
És molt sa celebrar coses. Amb quin és el preu i l'horari?
Doncs per escoleta el preu el primer mes és gratuït i volem que els nanos, els infants ho vinguin a provar. I a partir d'aquí, doncs, la quota són de 42 euros mensuals, on en el moment d'escoleta doncs, se'ls cedeix tot el material, a mesura que es van fent gran, doncs, ja amb els reis, els tions i tot això, doncs, cadascú ja es va configurant el seu...
Sempre hi ha regal, no?
Sempre hi ha regal de hockey, sempre. Cosa que també facilita molt, l'elecció del material. I els dies d'entrenament d'escoleta són els dimarts i els dijous, de 6 a 7 i quart, una cosa així. Hi ha petites variacions, però es mouen aquests horaris.
Qui es vulgui apuntar, què ha de fer?
Doncs pot fer dues coses. En primer lloc, enviar un correu a administració@hoqueiclubcastellà, contactar-nos a través de l'Instagram i fer-nos un privat i nosaltres ens posarem en contacte amb ell, o passar o a través de presentant-se a secretaria del pavelló i sol·licitant, doncs, fer la prova.
En el teu cas és el millor exemple d'algú que comença sent, doncs, absolutament aliè a aquest esport i s'hi acaba enganxat.
Absolutament, sí.
Sí. Sí. O sigui, que tu pots explicar en primera persona què vol dir. Que algú, que algú et sedueixi, vagis a provar i mica en mica t'hi vagis implicant.
Al final, el meu cas particular va ser que els companys de l'escola li van dir vine a provar. Vam anar-ho a provar un dia i aquí estem, els dos fills jugant a hockey i jo de president. O sigui que sí, enganxa. Poder massa.
Està bé això. Abans d'acabar, moment dolç tant pel primer equip com pel l'equip masculí, com pel femení.
Sí, molt contents. En primer lloc perquè l'equip femení ha assolit la primera categoria catalana gràcies a la bona classificació de l'any passat, per tant la meva màxima felicitació i penso que és un estímul per totes les noies que formen part del club, que veuen que ja tenen un referent com fins ara tenien.
I fins fa dos dies no hi havia equip.
No hi havia equip, es va crear, ara ja estem a primera catalana, serà un any complicat perquè ens trobem una categoria molt més intensa, però vaja, hem de poder competir-la i seguir aquesta categoria perquè els que pugen doncs, ho continuïn.
Crec que això no té aturador, perquè fa uns anys s'havien de fer mil i una per trobar prou jugadores per formar un equip. Malauradament hi havia casos de nenes que havien de marxar del poble i jugar fora perquè no hi havia equip. Això probablement no passarà a Castellà, perquè no. Cada vegada hi ha més equips.
La voluntat és que no, i és més, cada vegada tenim més nenes i estem molt contents perquè estem fent uns equips, fem 13, fem 15, fem 17, que comencen a tenir molt bona pinta i que penso que ens donaran moltes alegries. I pel que fa al masculí, doncs, segona temporada a la màxima categoria catalana, hem començat prou bé, dos partits, dues victòries, ens hem posat líders, això és molt llarg, però seguim gaudint, que és que parlava l'altre dia amb els nois del sènior, ostres, què et va agradar l'any passat, el bé que ens ho veu fer passar, i és que quan vens al pavelló i el fet de que cada setmana estigui ple a vessar, és perquè la gent s'ho passa bé.
Amb jugadors de la casa, sí que hi ha hagut fitxatges, però sí. Es manté aquest esperit de quilòmetre zero.
Sí, absolutament, però vam tenir la baixa del Víctor Bonilla a final de temporada. Sabíem que l'any passat doncs, la plantilla que jugava doncs, era curta. Aquest any s'ha volgut incorporar jugadors que ja o venien de la categoria o venien de categories superiors i vaja... hem tingut molta gent que volia venir a jugar amb nosaltres. És el primer cop a la història que crec que hem pogut escollir una mica, però molt contents, perquè no només és que juguis bé hockey, és que t'entenguis bé amb l'equip, és que tinguis una bona sintonia i que comparteixis els valors que tenim al club, que moltes vegades doncs ja pot haver algú que busqui coses diferents, i vaja, molt satisfet amb les tres incorporacions i amb el clima que hi ha.
Continuant amb l'efecte crida perquè la gent provi l'hoquei patins i provi que és formar part de la família de l'hoquei Club Castellà, hi ha alguna cita especial en què algú que no formi part del club pugui venir i veure de què va tot plegat?
Vaja, tenim molts partits al cap de setmana, que crec que és el més bonic de veure, no? La competició en si. Pengem cada setmana a Instagram tots el calendari de partits, poden venir a veure, els animaria a veure tant el sènior masculí com el femení, perquè veiessin, en primer lloc, coneguessin l'esport, veiessin el que és, si en segons casos no s'espantessin tampoc, perquè a vegades la pilota va forta, però de petits que ja encara no tenen tanta força, però és un esport molt dinàmic, molt intens, no et deixa descansar ni un segon, i la veritat, a mi em té bastant enamorat.
Jo t'anava a demanar un missatge per acabar fent aquest efecte crida, però jo crec que ja l'has donat. Roger Benet, president del Hockey Club Castellà, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Molt bona tarda, i molt bona tarda a tu també, Carme.
Gràcies, Guillem, bona tarda.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Ei, molt bones, què tal? Com esteu? Soc el Toni i avui m'agradaria recomanar-vos una cançó que apareix a la sèrie de Black Mirror, recomanadíssima, per cert. El track es diu Anyone Who Knows What Love Is Will Understand, una cançó de 1964 interpretada per Irma Thomas.
Try to shame me, and still I'll care for you. You can run around, even put me down, still I'll be there for you. Oh, I can, oh, but anyone who knows what love is will understand. Anyone. I just feel so sorry for the ones who pity me. Anyone. 'Cause they just don't know. Anyone. Oh, they don't know what happiness and love can be. Love it. We'll understand.
happiness and love can be. Love is, will understand.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Des de novembre de 2021, Mitja Mosca s'ha convertit en un espai de referència al barri del Centre Progrés de Badalona. Fundada per les germanes Carla i Laia Arce, la llibreria va néixer després del tancament de la llibreria El Full. Avui, amb un local de 90 metres quadrats, una selecció acurada que reflecteix els gustos de la comunitat, clubs de lectura, presentacions i activitat cultural constant, Mitja Mosca ha anat guanyant la seva pròpia veu i fidelitat entre veïns i lectors. Marxem fins a Badalona per parlar amb la Carla i la Laia Arce, fundadores de Mitja Mosca, i també amb la nostra companya, l'Anna Clara. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb la Laia i la Carla. Què tal? Com esteu?
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primer us ho començo preguntant que què us va portar a decidir que volíeu obrir una llibreria a Badalona i no una, a una altra ciutat o barri?
Doncs el motiu principal és perquè som de Badalona. Llavors, quan vam començar a idear el projecte, on tenia més sentit que ho féssim era la nostra ciutat i el nostre barri.
I en quin moment vau saber que era possible convertir aquella idea en un projecte real?
Bé, jo crec que es va anar a juntar alguns factors. Un, que ja veníem del sector, ja treballàvem en llibreries, per tant, sabíem una mica el que anàvem. I després, sobretot, el que ens va tirar més endavant a fer-ho va ser la jubilació de l'Isidre del Full. El fet de que tanqués el Full va deixar un buit en aquella zona de Badalona de llibreries.
Per tant, diríem que això va ser com el punt d'inflexió, no?
Sí. Sí, és veritat que va venir en una època molt estranya perquè precisament el Full va tancar dues setmanes abans de la pandèmia, pràcticament. Nosaltres vam veure que tancava, ens vam estar mirant el traspàs i en aquest procés ens van, bueno, confinament. Aleshores vam sortir del confinament, òbviament no veiem que fos el moment perquè no sabíem com aniríem les coses, però sí que és cert que el fet de treballar en llibreria sí que ens va permetre veure una mica que tot tornava a la normalitat, que la gent seguia llegint, que de fet havia pujat, no? Com indicaven després els índexs, que els índexs de lectura havien pujat inclús després de la pandèmia, i va ser això, no? Vam estar seguint treballant un temps a la llibreria on estàvem i després ja ens vam decidir a tirar el projecte endavant.
I vosaltres com va viure el tancament de la llibreria al Full? És a dir, va ser com un factor, va ser el factor que us empenya, de fet, no? A obrir...
Sí, va ser el moment clau que vam dir, és una cosa que sempre, ja et dic, les dues treballàvem en llibreries i sempre parlàvem hipotèticament, ens agradaria obrir una llibreria, però no vèiem ni el moment, ni a on, ni com, ni res. I sí que el tancament del Full va ser el moment de dir, pot ser una realitat, no? Queda un lloc buit en el nostre barri, precisament, i també en el nostre moment vital en què estàvem, doncs era un bon moment per nosaltres, per això, per coneixement del sector, també per la nostra edat, la situació personal i tot plegat. I sí, va ser el moment doncs, que va fer clic. I allò que era hipotètic, vam començar a posar-ho sobre la taula, fent números, fent un projecte i prenent-nos-ho en sèrio, com si diguéssim.
Ens podeu explicar com va ser el procés de cerca del local?
La veritat és que va ser tot molt ràpid, és a dir, el moment en què això, que sortim de la pandèmia, seguim treballant un temps i tal, vam dir, va, fem-ho, no? Tirem-ho endavant, va ser tot superràpid, perquè en un estiu pràcticament ho vam tirar endavant.
Sí, en 3 mesos ho teníem, vam buscar local, perquè al final el local del Full, pel que nosaltres buscàvem, no ens convencia. Vam buscar de zero un local, va ser una mica difícil perquè hi ha pocs locals i molts que n'hi ha, sí que és veritat que estan en zones molt més cèntriques, però són molt més cars i no creien que pel nostre projecte no ens ho podíem permetre. I sí que el local on que vam escollir finalment feia molt de temps que estava tancat, però tampoc no va requerir unes obres importants. Llavors va ser fer unes obres, un rentat de cara, tota la feina interna de triar el catàleg que volíem fer, que això va ser molta feina, també la més divertida, la veritat. Sí. I sí que el que ens va portar més feina va ser que els mobles ens els vam fer nosaltres mateixes.
A mida.
Sí, perquè volíem una cosa personal, no? Però encarregar un fuster era molt car i el nostre tiet en sap molt de fusteria i va dir, va, jo us ho dissenyo i ens ho fem nosaltres mateixes. I sí que amb això vam gastar moltes hores, és veritat que vam poder estalviar molts diners per després invertir-ho en llibres i també que quedés un espai, doncs això, que fos únic i nostre, no? Però a l'hora que fèiem tot això, les dues estàvem treballant, però també vam invertir moltes hores de nit, cap de setmana.
Imagino.
I bé, va ser molt emocionant, però és veritat que ara no sabem com ho vam fer ben bé. No. I no volem repetir-ho una altra vegada.
Necessitem descansar, que ara ens estem recuperant.
Clar. I com vau decidir el nom de Mitja Mosca? Heu trobat que ha generat molta controvèrsia o interès?
Sí, sempre és una història que ens agrada explicar, no? Trobar un nom de negoci, òbviament, és important i és difícil, a més, però sí que teníem clar que volíem una cosa relacionada amb Badalona i amb la literatura. I de seguida doncs, ens va venir al cap el Josep Gual, no? I a més aquests versos que tenim Mitja Mosca són les últimes paraules d'uns versos que podem trobar a la Rambla, que jo crec que ja formen part de la ciutat, no?, pràcticament, i una mica a través d'aquests versos, pues, jugant com li podíem posar, pues, al final vam decidir Mitja Mosca, i la veritat jo crec que va ser un encert, és de les coses que estem més contentes de quan vam obrir el negoci, perquè és un nom que trobo que dona personalitat.
És original.
És original, és divertit, genera conversa i ens agrada molt quan els nens venen i s'inventen el nom i aquestes coses.
I com descriuríeu el perfil del vostre públic? Doncs... Ha evolucionat des de l'inici a ara?
Home, s'ha anat ampliant, això sí, perquè és això, no estem en un carrer comercial i ens han anat coneixent a poc la gent, i és gent sobretot del barri, però sí que també és veritat que al Badalona n'haver-hi poques llibreries, ens ve gent de tota la ciutat, no només del barri més proper, no? I sí que hem notat que en els últims temps doncs, potser està venint bastanta gent a viure de Barcelona, perquè ens ho comenten, i moltes famílies també.
I quines seccions del fons heu vist que havien de créixer més del que pensàveu?
Bueno, jo crec que hem aconseguit... Bueno, la llibreria sempre és un equilibri, no?, entre el que vols tenir i donar resposta a la gent del barri, no? I jo crec que hem aconseguit mantenir una mica l'esperit de la llibreria amb el projecte que vam obrir, però sí que hem anat ampliant per això, per les necessitats que ens han anat dient la gent que ve, no?, a la llibreria. També una mica les necessitats que veus que s'han creat en general, no? Perquè, per exemple, ara sabem tots que fantasia doncs, ha pujat molt. Pues, òbviament, el nostre fons de fantasia doncs, ha pujat també. Hi ha altres seccions que la gent no compra tant, no?, com teatre. Nosaltres apostem pel teatre. No és un gran gènere, no?, que es vengui molt, però ens agrada mantenir-lo. I després, potser, el que sí que ha crescut més és infantil, és la part infantil.
Quina importància tenen per vosaltres els esdeveniments culturals, tipus presentacions, clubs de lectura? És a dir, com ajuden el vostre projecte, això?
Creiem que és part del nostre projecte i el que ens agrada és que és una extensió dels llibres, és a dir, per nosaltres el que té sentit a l'hora d'efectivitats és que sigui un reflex d'allò que tenim a les estanteries, no? És a dir, que si per exemple nosaltres no tenim llibres d'economia, no farem una activitat sobre economia.
Clar.
Llavors, en canvi, per exemple, doncs donem una importància molt gran a la secció que tenim d'assaig, no?, de divulgació científica, doncs hem fet cursos d'astronomia. Per tant, sempre allò que tenim a les estanteries que salti el que seria la vida més real, no?, més palpable i en la qual podem xerrar amb els nostres clients i podem compartir doncs, l'espai més enllà de la lectura, no?, però que sempre complementi allò que ja tenim dins del projecte.
I hi ha alguna activitat en aquests quasi 4 anys, perquè el novembre fareu els 4 anys, hi ha alguna activitat que recordeu com especialment significativa o memorable?
Jo crec que totes en general, perquè és això, és a dir, al final les activitats és una extensió de la llibreria, llavors fa que ens les pensem molt bé. També hem de ser conscients que a vegades a les activitats es munten coses que no funcionen a les llibreries. No us penseu que sempre quan es proposa alguna cosa tot és un èxit, no. Llavors cada vegada als 4 anys el que fa és que cada vegada ens pensem més que és el que fem perquè tingui un sentit dins de la nostra llibreria, tingui un sentit dins de la ciutat i que també òbviament sigui viable, que vingui gent, no? Perquè si no estaríem fent feina en va. I jo crec que totes, perquè és això, perquè realment cada vegada estan més pensades, les fas amb il·lusió i jo espero que això es transmeti a la gent que ve a fer-les de que ens ho hem pensat realment, que és el que estem fent a dins de la llibreria.
Sí, ens agraden molt els clubs de lectura, per exemple, però també doncs, com vam fer el Trivial fa ara uns 6 mesos va ser molt divertit, l'ambient era molt més informal i la gent s'ho va passar bé, però quan fem algun taller infantil doncs és divertit perquè veus els nanos que s'ho passen bé, saps? Vull dir que per nosaltres tot el que fem té sentit i per això tot ens fa il·lusió també.
Ara anem a parlar una miqueta del vostre dia a dia. Com és treballar juntes?
Treballar juntes és molt divertit.
Treballar juntes és el millor.
A veure. Sí, ens ho passem molt bé. Però bueno, és veritat que el tema de llibreters és un ofici que creiem que està molt romantitzat, no? Vull dir, la gent es pensa que llegim a la llibreria, cosa que és completament falsa. Vull dir, perquè llegim quan és diumenge i llegim a la nit i llegim al migdia, però no llegim en hores de feina. Llavors, realment és com un ofici que s'ha romantitzat molt, però que és molt prosaic, perquè el dia a dia nosaltres pues, obrim caixes, fem comandes, vigilem que vinguin totes les comandes que ens han fet, doncs escoles, clients, fem comptabilitat, netegem el local...
I ho porteu únicament vosaltres dos?
Clar, el seu negoci petit ho portes tot. Vull dir, per tant, t'acabes encarregant de tot i sí que, lògicament, hi ha parts molt maques de la nostra feina, però bueno, també al final és una feina que vas fent el dia a dia i això és molt... Pues de rutines, moltes coses i t'entusiasma obrir una caixa amb llibres nous, però saps que després pues, et toca fer la comptabilitat d'allò o les xarxes, que és una cosa que a nosaltres no ens agrada gens fer, però és una cosa que et treu molt de temps, saps? Vull dir que al final, com els negocis petits, no? Els comerços petits, t'acabes encarregant de tot una miqueta.
Carla, per exemple, quina diries que és la tasca que t'omple més?
Que m'omple més? Jo crec que fer la selecció dels llibres que demanem i després que es materialitzi, no?, amb gent que vingui. A vegades també la gent es pensa que recomanem tot el dia i no és cert. És a dir, hi ha molta gent que ve amb la idea i simplement ve mirar i s'agafa ell mateix els llibres. A vegades fa recomanacions i no funciona, no sí. És a dir, no sempre és aquesta idea de que el llibreter vindrà i et guiarà, no?, per aquest túnel i al final del llum trobaràs el llibreter i el llibre que volies. No és cert, moltes vegades la nostra feina és tenir una selecció i que aquesta selecció pugui interessar. I a vegades el que em fa més il·lusió és fer un catàleg, no?, triar uns certs llibres i veure que aquell llibre després, aquella cosa nicho que havies agafat potser s'ha vengut, o aquella cosa que havies pensat, mira, aquest client li agradarà, no sé què, després ho agafa sense que tu ni li diguis res, per exemple, això fa molta il·lusió.
Sí, o triar el llibre pensant ja en aquell client, això també és molt maco.
Perquè això es nota en els 4 anys, realment, que tenim clients que venen des de fa molt de temps i tu ja agafes un llibre i penses...
Heu fidelitzat, no?, al final,
sí,
amb
sí,
clients.
Sí, i jo crec que això és la feina, jo crec que és la feina més maca que fem, de que la gent torni, quan veus que una persona torna i està contenta. I inclús a vegades això, a vegades hem recomanat llibres i potser no les han encertat, i t'han tornat i t'han vingut i t'han dit, mira, aquest llibre no l'havem encertat, busquem un altre. Doncs això també és bonic, perquè vol dir que més enllà del que el llibre t'agradi o no t'agradi, no?, estàs buscant aquest contacte, aquest comerç local, no?, que és el que fa barri, no?, i que és el que a nosaltres ens agrada molt.
I a tu, Laia, quina diries, què et costa més, diguéssim?
Les dues, el que ens costa més són el tema de les xarxes socials. Això ens costa
moltíssim. Com ho porteu, això?
Fatal. És un esforç.
Si som les típiques que fem una activitat, està sent supermaca, acaba i diem, ostres, no hem fet cap foto, saps? Vull dir, som desastres amb això i ens costa i ens ho hem de recordar i amb això sí que és veritat, perquè és veritat, ens agrada molt el contacte humà tal i qual i la part digital és com que ens queda una mica com freda a vegades i ens costa una miqueta, però ens esforcem i ho intentem.
Clar, més perquè cada any va evolucionant més tot el tema de les xarxes socials.
Exacte, i has d'estar super al dia i tot, i bueno, amb això nosaltres no som unes modernes, mira què vols que et digui.
No.
I com us relacioneu amb altres llibreries, editors i la comunitat lectora de Badalona?
Doncs, bueno, és un sector que és petit, ens coneixem més o menys tots i crec que tothom ens portem bé i és maco perquè és un sector on la gent és bastant entusiasta de la seva feina. Llavors, això es nota a l'hora de crear doncs, xarxes, no?, i ben entesos i amb alguns tindràs més afinitat o menys, però al final tots treballem per algú que ens agrada i això crec que es transmet.
En aquests 4 anys que han passat, quines lliçons diríeu que heu après? O què voldríeu millorar o què voldríeu continuar fent com ara?
Jo crec que de lliçons potser el que m'ha après és, com que ja veníem de llibreria, hi havia moltes coses més pràctiques del dia a dia, del que seria gestió del llibre en si, no? Doncs que t'agradi una caixa de llibres, com entrar-ho, com col·locar-ho, com gestionar una comanda de client, tot això ja veníem apreses. Hem tingut la sort de treballar a un lloc molt consolidat amb gent que en sabia molt i ens han ensenyat molt bé. Però, clar, no havíem portat mai un negoci propi, és molt diferent treballar per un altre, no? O això, treballar per una cosa que tu estàs simplement amb el llibre però no toques xarxes socials, no? Perquè tens un departament, no? O perquè tens una altra persona que s'encarrega. Hem après a fer-ho tot. Llavors, això jo crec que és el que hem après més, no? A gestionar tot plegat el que seria, doncs, tota la feina
negoci,
que porta.
Un negoci, al
exacte.
Final.
Exacte. Sí, toca totes les tecles.
I ja per anar acabant, us vull preguntar que, després de 4 anys, què us omple més de satisfer el vostre treball? Quins són els vostres somnis, diríem?
El que ens satisfà més, jo crec que és el contacte aquest humà, ens agrada molt i som molt defensores del comerç local i crec que l'hem de reivindicar. I somnis, jo crec que...
Dedicar-nos a això.
Sí, poder seguir obertes, que jo crec que ja és un gran què, perquè a nivell de consum els costums estan canviant molt, no? I el comerç local ho té difícil, i jo crec que seguir obertes i fer-ho valdre, jo crec que ja és un èxit i sincerament és el somni que tenim.
Molt bé, noies, doncs, Laia Arce i Carla Arce, propietàries de Mitja Mosca, un plaer haver-vos tingut aquí connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs això és tot per la nostra part. Només desitjar que acabeu de passar una molt bona tarda i us emplacem a demà, l'edició de dijous del Connectats. Gràcies a tots.
Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así, verá.
Es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Hello, innocence. Though it seems like we've been friends for years, and I'm finishing.